Bon dia. La Guàrdia Civil va recopilar i durant gairebé 13 hores a la seu del Partit Socialista al carrer de Ferraz de Madrid informació relacionada amb el cas Leire. La causa que instrueix el jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, investiga si el partit va pagar doblers a Leire Díez per maniobrar contra processos judicials que afectaven els socialistes al govern espanyol. El jutge ha imputat l'exsecretari d'organització del PSOE, Santos Cerdán, que ja compleix presó provisional pel cas Coldo, i també l'actual gerenta del partit, Ana María Fuentes. Aquestes informacions varen agafar Pedro Sánchez, el president del govern espanyol a Roma, on es va reunir amb el papa Lleó XIV i des d'on feia aquestes declaracions.
Yo no resto importancia ni gravedad a la investigación que se está realizando, pero también con la misma claridad le digo que en el momento en el que surjan nuevas informaciones sobre cuestiones que afecten a actividades o actitudes irregulares, pues el Partido Socialista actuará con contundencia como siempre hemos hecho.
I davant d'aquest panorama, el PP torna a exigir a Pedro Sánchez que convoqui eleccions generals de manera immediata. Aquí a les Illes, la presidenta de l'executiu, Marga Proens, dona per acabada la legislatura de l'executiu espanyol.
La legislatura ha acabat. Que donin sa veu ja als ciutadans. Que deixin de segrestar sa democràcia. I que convoquin eleccions avui mateix.
I avui també comença l'audiència de Badajoz, el judici al germà del president del govern espanyol, David Sánchez. En aquest dijous, dia 28 de maig, serà el torn de les qüestions prèvies. Tot d'un en parlam. Abans, però, avançam els titulars. La detinguda per presumptament haver matat la seva sogra al barri de Pere Garau a Palma està ingressada al mòdul d'arrestats de l'Hospital de Son Espases.
Aquest ingrés podria condicionar el seu pas a disposició judicial, inicialment previst per avui. Mentrestant, la Policia Nacional continua investigant els fets.
UGT i Comissions Obreres han firmat un nou conveni de la fusta i del moble amb la patronal del sector.
Els sindicats han tancat l'acord després de 3 anys de negociacions. El nou conveni inclou un augment salarial del 16% en 4 anys.
I l'Ajuntament de Palma inicia la via judicial per desallotjar l'antiga presó, on queden una vuitantena de persones.
D'aquesta manera, acaba el termini atorgat per l'administració local als qui viuen en aquesta instal·lació per abandonar-la voluntàriament. Segons l'Ajuntament, la majoria d'aquestes persones no compleixen els requisits per accedir als serveis socials perquè no estan empadronades o perquè estan en una situació irregular.
I a Ciutadella hi ha hagut la darrera Junta Municipal de Seguretat abans de les festes de Sant Joan.
La batllessa Maria Jesús Begú ha anunciat que han començat també campanyes de prevenció a centres educatius de Catalunya.
Que ha donat els bons fruits de resultats que ha fet policia i policia tutor en els instituts i a Mallorca, doncs és una feina que hem de fer també a Catalunya i hem iniciat ara aquesta feina.
El Pla Director de Seguretat de Sant Joan inclourà enguany millores en el tram final on els darrers anys s'hi han produït accidents greus i mortals.
I en els esports ja és oficial, Mario Rivillos i l'Illes Balears Palma Futsal separen els seus camins. Marta Sampas, bon dia.
Bon dia. En la setmana on es dona el SUS el play-off pel títol de Lliga, l'Illes Balears Palma Futsal ha fet oficial que Rivillos, després de 4 temporades aconseguint 3 Champions i 3 Intercontinentals, deixarà el club quan acabi la temporada. El madrileny viurà demà un dels seus darrers partits a Somos. Serà contra el Manzanares en el primer partit dels quarts de final del play-off pel títol. Rivillos jugarà la pròxima temporada a l'Inter Movistar. En futbol, el Mallorca continua negociant si Martín de Michelis continuarà o no com a tècnic a la segona divisió, i el Rayo Vallecano va perdre la final de la Conference League per 1-0 contra el Crystal Palace del mallorquí Xavi Riat.
I pel que fa al temps, avui continuem amb temperatures elevades per damunt del que seria habitual en aquesta època de l'any. Pedro Roger, bon dia.
Bon dia, així és. Avui tornarà a ser una jornada de calor i fins i tot arribarem a notar un cert augment del termòmetre. No serà una pujada molt contundent, però sí que permetrà que a una bona part del territori puguen superar aquest llindar dels 30 graus de màxima i fins i tot a punts de l'interior de Mallorca podríem arribar a fregar els 34 graus. D'altra banda, més enllà d'això, molta calma. Tornarà a ser una jornada marcada per el sol, amb permís de qualque ningú prim a primeres hores del dia. D'altra banda, el vent bufarà fluix de llebeig i tindrem unes condicions marítimes molt tranquil·les. En termes generals, serà una jornada marcada per la calma. Ara mateix tenim a les Pitiuses 16 graus a Eivissa i 20 a la Savina. A Mallorca, 16 graus a Santanyí, 17 a Bunyola i 20 a Capdepera. I a Menorca, 20 graus a Ciutadella i 21 a Es Castell.
I també són temperatures d'ara, en alguns casos superiors als 20 graus, quan són les 7 i 5 minuts del matí. En Rafa Andrés, el control tècnic, i en Marcel López, Cristina Bausà, Caterina Bany, Toni Escanelles i Neus Pericas. Comencem.
I Informatiu Matí. IB3 Ràdio.
Els agents de la Guàrdia Civil abandonaren la seu del PSOE al carrer de Ferraz de Madrid passades les 9 del vespre, després de prop de 13 hores recopilant informació relacionada amb el cas Leire. Es tracta d'una causa instruïda pel jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, s'investiga si el Partit Socialista va pagar doblers per entorpir investigacions judicials. Les remuneracions i favors finançats per la formació tindrien com a objectiu membres de la Guàrdia Civil, fiscals o investigats a canvi se'ls hauria demanat informació al seu silenci o la realització d'accions contràries a les seves funcions. Hi ha imputats l'exsecretari d'organització del PSOE, Santos Cerdán, que ja compleix presó preventiva, presó provisional pel cas Koldo, i l'actual gerenta del partit, Ana María Fuentes.
Respecte a la gerenta socialista, el jutge considera que hi ha indicis per acusar-la al manco de còmplice i també com a possible autora del delicte de falsedat documental per l'emissió de factures falses. Entre els investigats hi ha també l'exvicepresident de la Junta d'Andalusia, Gaspar Zarrías, i l'empresari vinculat al partit Javier Pérez Dolcet, a més de diversos advocats com Ismael Oliver, qui va dur la defensa de Koldo García, Jacobo Teijelo, que exerceix la de Santos Cerdán, i també Juan Sánchez Yepes, un capità de la Guàrdia Civil que va formar part de l'UCO. En la interlocutòria que es va conèixer ahir, el jutge Pedraz considera que Cerdán va acordar amb l'exmilitant socialista Leire Díaz pagaments de 4.000 euros mensuals de fons del partit per pagar aquestes activitats il·legals. Segons Pedraz, la trama liderada per Díaz, coneguda com la llanternera del PSOE, va arribar a oferir 50.000 euros a l'empresària Carmen Pano, que és un dels testimonis del cas Mascaretes, a canvi de modificar la seva declaració. La interlocutòria recull, com a mínim, 22 reunions a la seu del PSOE a Ferraz, la majoria entre Díaz i Cerdán. El punt d'inflexió, segons el magistrat d'aquesta operació, va ser l'abril del 2024, just coincidint amb els dies de reflexió anunciats per carta pel president del govern espanyol, Pedro Sánchez, després de la imputació de la seva dona, Begoña Gómez. De fet, en unes anotacions manuscrites, Díez escrivia: intentam contactar amb el PSOE 2 anys i només quan passa això de Begoña algú ens rap.
De manera simultània, la seu del PSOE, l'UCO, també ha entrat als domicilis privats dels exdirigents socialistes Cerdán i Sarrías, així com de l'empresari Javier Pérez Dolcet. Els agents de la policia judicial també han anat a la seu de la Guàrdia Civil a Madrid per recopilar documents i testimonis sobre una possible filtració d'informació. Sobre aquests requeriments, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, garanteix màxima col·laboració amb la justícia, ho ha dit en roda de premsa de Roma, de Viatge Oficial.
Los tiempos de la justicia son los tiempos de la justicia, respetemos a la justicia, colaboración con la justicia y el compromiso, por supuesto, del Partido Socialista en que si hay, en fin, comportamientos irregulares, nuevos, me refiero, pues actuaremos con la misma contundencia que hemos actuado antes.
Sánchez també ha reiterat el seu suport a l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero, imputat pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra. Tot i la pressió dels partits de l'oposició per les diverses qüestions judicials, el cap de l'executiu ha descartat convocar eleccions anticipades, diu, pel bé de l'interès general.
Pero es que yo no puedo convocar elecciones por interés partidista. Tengo que convocar elecciones por el interés general de los ciudadanos y ciudadanas. Y el interés general de los ciudadanos y ciudadanas, a día de hoy, con guerras por todo el mundo, con crisis que exigen de respuestas eficaces y también equitativas por parte de la Administración General del Estado, es la estabilidad y la consolidación de política.
I davant d'aquest panorama, el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha tornat a exigir a Pedro Sánchez que convoqui eleccions generals de manera immediata.
Qualifica la situació política d'agònica arran d'aquests casos de corrupció que afecten l'entorn del govern espanyol i del Partit Socialista. El líder popular ironitzava amb la visita de Sánchez al Vaticà.
Si quiere acercarse al Papa, debería recordar el séptimo mandamiento, no robarás, y el octavo mandamiento, no mentirás. Esta es la situación, insisto, patética en la que estamos viviendo. Demos voz a los españoles.
Els populars apunten també als socis d'investidura i els demanen que deixin de sostenir el govern espanyol, una opció que els socis descarten.
El ministre de Drets Socials i membre de Sumar, Pablo Bustindú, ja ha dit que no responen a exigències del Partit Popular.
Desde luego no va a ser un titular de un medio de comunicación, no va a ser el señor Feijóo y no va a ser el señor Aznar quien determine lo que tenemos que hacer.
Gabriel Rufián, d'Esquerra Republicana, insisteix que la línia vermella seria que es demostrés un finançament irregular del PSOE.
Como pasó con el Partido Popular, pues si pasa con el Partido Socialista, pediríamos que la gente decida lo que tiene que pasar con el PSOE, con el país y con el gobierno.
També ironitza i diu que les legislatures duren allò que digui el PNB. La portaveu del Partit Basc, Maribel Vaquero, sí que demana un avançament electoral.
Al 2027 no podemos estar en esta situación de responsabilidad completa.
Tot això era els passadissos, mentre dins de l'hemicicle la portaveu de Vox, Pepa Millán, deia que faran tot el possible per fer caure el govern.
Nosotros vamos a trabajar para echarles, y no solamente para eso, sino para que también respondan políticamente y penalmente.
Aquí a les Illes, la presidenta del govern, Marga Proens, ha donat per finalitzada la legislatura de l'executiu espanyol.
La legislatura ha acabat. Que donin sa veu ja en els ciutadans. Que deixin de segrestar la democràcia.
El diputat socialista,
avui mateix.
El diputat socialista Marc Pons recorda que a les Balears qui anirà a judici per presumpta corrupció és el president d'Eivissa, Vicent Marí.
Màxim respecte cap a secció judicial, màxima contundència per suposat, però també el mateix llistó d'exigència per tothom, també per el Partit Popular.
I Lluís Apestegui, a més, per Mallorca, assegura que analitzaran el suport del seu diputat al Congrés, Vicenç Vidal, al govern Sánchez, i fa aquesta pregunta.
Creu que mereix la confiança d'aquells que el varen votar ara fa 3 anys en el Congrés dels Diputats?
Mentre que Josep Castells, de Més per Menorca, diu que no veu motius per un avançament electoral.
Motiu per convocar les eleccions o excusa per convocar les eleccions, no ho veig.
I des de la dreta, Manuela Canyades de Vox i el popular Sebastià Sagreras reclamen eleccions anticipades.
Hay que ser muy tonto para votar a quien te roba y a quien te toma el pelo.
No mos mereixem aquesta vergonya.
I tot això quan avui comença l'audiència de Badajoz, el judici per la contractació de David Sánchez, germà del president del govern espanyol, a la Diputació Provincial. Avui serà el torn de les qüestions prèvies. 11 persones seuen al banc dels acusats per prevaricació i per tràfic d'influències. I l'arrestada per presumptament haver matat la seva sogra al domicili del barri de Pere Grau de Palma està ingressada al mòdul de detinguts de l'Hospital de Son Espases. L'ingrés podria condicionar el seu passi a disposició judicial que inicialment estava previst per avui.
La seva defensa ha demanat que se li faci una valoració mèdica i els metges han prescrit el seu ingrés a l'hospital de referència. Mentrestant, la Policia Nacional continua investigant els fets. Fins ara, la principal hipòtesi era que les dues dones van mantenir una brega i després la detinguda va matar la víctima amb un ventilador que hi havia a casa. Però avui, tant Diario de Mallorca com Última Hora asseguren que, segons l'autòpsia, la víctima va morir asfixiada. Els agents del grup d'homicidis continuen amb les diligències.
I l'operació contra el tràfic de drogues, iniciada ahir matí a Palma, vos ho explicàvem ahir en directe, ha acabat amb 6 persones detingudes. A més, la Policia Nacional ha intervengut més de mig quilo de cocaïna, 70 grams d'heroïna, més de 250 grams de marihuana, de vers 13.000 euros, dòlars i 81.000 naires, que és la moneda oficial de Nigèria.
S'espera que els detinguts passin a disposició judicial a partir d'avui i estan acusats de delictes contra la salut pública. L'operació ha començat a les 6 del matí a la barriada de Son Goldleu. Allà, els agents escorcollaren un infrahabitatge que era una antiga lampisteria i es feia servir com a punt de venda de droga. La investigació es va iniciar per una denúncia de veïnats que observaren molta gent entrant i sortint. Tots els arrestats tenen una trentena d'anys, llevat d'un que frega els 40.
I dues persones varen ser ateses a Iora Baixa per inhalació de fum a un incendi d'un edifici abandonat a Cala Millor, Mallorca.
Efectius del Parc d'Artà i Manacor intervengueren en l'extinció del foc que es va produir a Iora Baixa, la tercera planta. En l'operació també hi van participar la Guàrdia Civil, la policia local i els serveis sanitaris, que han traslladat les dues persones afectades a l'Hospital de Manacor.
I a Eivissa, l'Ajuntament de Sant Antoni de Portmany destinarà 120.000 euros els pròxims 2 anys a gestionar les bombones d'òxid nitrós, el conegut com a gas del riure, confiscades al municipi. És un residu considerat perillós que també és un mal de cap per als hotelers de l'illa Eivissenc, Enric Fernández.
En poc temps s'ha passat de les petites ampolles individuals de gas nitrós en vasos d'un o tres quilos que els turistes pugen a l'habitació dels hotels. Unes bombones que representen un problema greu per als establiments que els han de portar a un dels tres gestors autoritzats que hi ha a Eivissa. Si una bombona arriba a les premses de la planta de transferència, mesclada amb altres residus, la pressió les fa sortir disparades amb tanta força que han foradat el sostre. Dur les ampolles a una empresa autoritzada costa entre 4 i 7 euros al quilo i cada envàs pesa entre 3 i 8 quilos. Ho explica el responsable de Medi Ambient de Vibra Hotels, Roberto González.
Ya no solo de estas botellas pequeñas, que esto era hace años, sino ya el tamaño es mucho más grande. Y obviamente nosotros lo que hacemos es, a través de nuestros gestores autorizados medioambientales, hacernos cargo de lo que nos vamos, de lo que nos encontramos en las habitaciones.
Però si l'ampolla està buida, hi ha qui les accepta sense càrrec. Així que, per abaratir la factura, el personal de manteniment d'algun d'aquests hotels diu que les fan foradar, una pràctica molt perillosa que el sector no vol comentar. Pepa Torres, regidora de Medi Ambient de Sant Antoni de Portmany, adverteix del perill.
Són pràctiques que la veritat és que jo, com a gestors o com a tractament de residus no és una pràctica recomanable. Estan parlant d'un gas contaminant.
L'Ajuntament de Sant Antoni té el mateix problema amb les bombones que decomissa el carrer i el que recull el servei de neteja, i es gasta uns 60.000 euros l'any a portar-les a un gestor autoritzat.
Són ara les 7 i 16 minuts.
Estamos de celebración porque hemos abierto nuestra óptica y centro de audiología Alena Flelo en Marrachí. Ven a vernos al centro comercial Al Campo Mallorca. Aprovecha nuestras ofertas de apertura y nuestras ofertas de siempre como Chin Chin, con la que podrás llevarte tu segundo par de gafas por un euro más. No esperes más y ven a vernos al centro comercial Al Campo Mallorca. Alena Flelo, óptico y audiólogo.
Divendres 29 de maig. Mallorca cantarà la balandera.
Informa't on has de cantar, al teu poble o ciutat.
Divendres 29 de maig, a les 8 del vespre, cantada popular de la balandera.
Un poble, una veu.
Obra cultural balear.
Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
Després de 3 anys de negociacions, dures s'ha signat un nou conveni col·lectiu del gremi de la fusta i del moble a les Balears. Suposa un increment salarial del 16%. La Conselleria de Treball ha hagut de mediar en el conflicte entre la patronal i els sindicats pels bloquejos i les dificultats per assolir un acord. De fet, dilluns estava convocada una vaga que finalment es va cancel·lar.
El nou conveni signat per UGT i Comissions Obreres inclou també una retribució per pèrdua de poder adquisitiu que es cobrarà abans del setembre. El responsable de negociació d'UGT Balears, Roberto Serrano, admet que l'acord no ha estat fàcil.
Cuando nosotros, al ver la huelga, que va a haber una huelga en el sector, nosotros nos ponemos en contacto con la directora de trabajo y es ella quien convoca a todas las partes y es gracias a eso a lo que conseguimos desbloquear el convenio que hemos vuelto a firmar, para que tengas una idea, en la sede del TAMI.
A la banda de Comissions Obreres, Miguel Pardo ha criticat que no s'hagin suprimit el plus absorbible a la paga per pèrdua de poder adquisitiu, una de les seves línies vermelles. Ara bé, ha subratllat que els treballadors ja volien un conveni nou perquè des de 2024 no tenien cap pujada salarial.
Nos ha costado mucho, la verdad es que la negociación ha sido muy dura, pero bueno, al final los trabajadores han decidido firmarlo y nosotros pues lo hemos firmado, ¿no?
L'acord s'ha tancat amb el TAMIP i tindrà una vigència fins al 31 de desembre de 2029.
I els ciutadans de les Balears pateixen l'impacte de la guerra a l'Orient Mitjà a les seves butxaques. Fins a un 93% dels participants a la primera enquesta d'estudis d'opinió de les Illes diu que el conflicte s'ha notat en el seu dia a dia, especialment a l'hora de pagar les factures. 8 de cada 10 reconeix que ha perdut poder adquisitiu i 7 de cada 10 ho ha notat especialment a l'hora de comprar combustible, aliments, begudes o productes de neteja.
És la primera enquesta encarregada pel govern a l'IBES, que a partir d'ara elaborarà mitja dotzena de sondejos anuals. Segons el vicepresident Antoni Costa, això permetrà tenir dades i informació de primera mà per poder aplicar mesures i solucions. Es tracta d'un projecte finançat per l'impost de turisme sostenible i és l'embrió del futur centre d'opinions de les Illes Balears, que ja s'impulsarà al llarg de la pròxima legislatura.
Això és un embrió. El Centre d'Estudis d'Opinió és una evolució més d'EOIP. L'important és que avui arranca un nou projecte que no existia en aquesta comunitat autònoma. I és que el govern de les Illes Balears ha fet una passa endavant i ha posat en marxa EOIP.
Pel que fa a aquesta primera enquesta, deixa altres dades rellevants, com que un de cada tres balears ha renunciat o ajornat inversions a causa del context econòmic actual derivat de la conjuntura internacional, especialment aquells amb rendes més altes. L'encariment del cost de vida també ha comportat canvis en els hàbits de transport en 6 de cada 10 enquestats. O bé fan servir manco el cotxe, o bé opten pel transport públic o per la mobilitat activa. Catalina Barceló, la directora general d'Economia i Estadística.
Hi ha una àmplia majoria de ciutadans que ja està percebent un impacte econòmic directe a la vida quotidiana. En el seu dia a dia està notant, i a més ara ho veurem en xifres, 9 de cada 10 residents està notant l'impacte a les llars, encariments de factures en general, subministres, combustibles, aliments, després traurem les dades. 8 de cada 10 perceben una pèrdua de poder adquisitiu.
L'enquesta s'ha elaborat entre una mostra representativa de més de 1.500 residents. És la primera de totes les programades per enguany. Ara se n'acaba d'enllestir una altra que es publicarà a mitjan juny sobre la simplificació administrativa.
I el govern ha presentat el Pla Estratègic de Producció Ecològica, una eina que diuen servirà per consolidar el sector i fer-lo així més fort, rendible i alineat amb els objectius europeus fins l'any 2030. El document estableix 16 grans objectius estratègics com l'increment del pas de la producció ecològica dins el sector agrari, impulsar-ne el seu consum, així com a fer front a un altre dels maldecaps d'aquests pagesos, la manca de relleu generacional.
El pla està consensuat en part del sector, més minoritari però fonamental per la qualitat del producte que ofereixen i sobretot perquè cada vegada hi ha més consciència de produir i de consumir ecològic i per això també hi ha més demanda. Ara l'objectiu és aconseguir que la producció i la superfície agrària ecològica passi del 21% actual al 25% del total de la producció a les Illes Balears. També se cerca elevar el consum per càpita de producte ecològic fins que superi els 135 euros per persona a l'any. L'objectiu, segons el director general d'Agricultura, Fernando Fernández, no és només créixer, sinó consolidar-se.
Creo que ha sido un esfuerzo grande por parte de todos, por parte del sector. Tenemos aquí la hoja de ruta para los próximos 5 años y yo creo que si en estos 5 años logramos alcanzar los objetivos estratégicos que hemos puesto en el plan, los que he mencionado, esos 17 objetivos estratégicos, realmente dentro de 5 años, pues el sector habrá dado un salto cualitativo, un salto de escala importante, pues para afrontar el siguiente periodo.
El Pla Estratègic de la Producció Ecològica preveu una inversió global de més de 67 milions d'euros fins a final de l'any 2030. Del total, 49 milions ja disposen de finançament disponible, mentre que la resta corresponen a finançament addicional pendent d'incorporació.
I l'Ajuntament de Palma ha acordat iniciar la via judicial per desallotjar l'antiga presó després de constatar que encara hi ha unes 80 persones. D'aquesta manera finalitza el termini atorgat per l'administració local als qui ocupen aquesta instal·lació perquè l'abandonin de manera voluntària.
Cort va comunicar presencialment a 101 persones a principis de maig que havien d'abandonar la presó i els va donar un termini de 5 dies per anar-se'n de manera voluntària. A les altres 107 se'ls va intentar notificar, però davant la impossibilitat de contactar i varen ser requerits a través del BOE. La regidora portaveu del consistori, Mercedes Celeste, explica que la majoria de les persones que romanen allà no compleixen els requisits per accedir als serveis socials perquè no estan empadronades o perquè estan en una situació irregular.
L'objectiu prioritari d'aquest ajuntament sempre ha estat protegir la seguretat de les persones, oferir atenció social dins els recursos disponibles i recuperar un espai per a la ciutat on està prevista una futura actuació vinculada a la construcció d'habitatges.
Sigui com sigui, el procediment tira endavant amb el requeriment que la justícia marqui el calendari de desallotjament.
I a Menorca, el bloc de pisos en subhasta l'EO passarà a mans de la Sareb, el conegut com a Banc Dolent, ha estat el millor postor en la majoria d'immobles.
És la solució més tranquil·litzadora per als llogaters que veien perillar la seva casa i l'edifici si passava a mans del fons d'inversió. La Sareb ara negociarà en cada un dels veïnats per mirar d'arribar a un acord perquè els permeti quedar i no haver de partir. El PSOE critica la deixadesa del govern i el Consell per no haver intentat adquirir aquest edifici i destinar-lo a habitatge públic. El secretari dels socialistes és Pepe Mercadal.
És una bona notícia, però no hi ha que oblidar que tant el govern com el Consell tenien l'oportunitat de quedar-se amb tots ells. Havien d'exercir el dret que tenen de tanteig i retracte, reconegut per la Llei Balear d'Habitatge, però no ho han volgut fer. És a dir, El PP ha passat olímpicament dels veïns d'aquest bloc de pisos de l'O.
L'alcalde de l'O, José Luis Benejam, també ha lamentat la possible frustració que puguin sentir alguns veïns interessats en obtenir la titularitat d'aquesta propietat dels seus habitatges en el cas que finalment no en resultin adjudicataris com a resultat de la subhasta duta a terme.
I amb hi ha polèmica per la substitució de part de l'empedrat històric en les obres de rehabilitació de la plaça Constitució. L'eliminació d'un 6% del paviment tradicional inclòs al catàleg de béns patrimonials ha aixecat les crítiques dels veïns. L'Ajuntament defensa que respon a un canvi de projecte i posarà lloses llises per garantir l'accessibilitat. Avui al pla, el grup municipal Aramó demanarà al Batle si la intervenció està inspeccionada i si s'adequa al projecte guanyador.
Durant les obres de la plaça Constitució de Mahó s'han retirat i classificat les pedres per tornar-les a posar, però finalment en un tram davant la costa de l'entrada principal a Santa Maria, a fregar dels carrers Portal de Mà i Hannover, s'ha decidit posar un tros de paviment de lloses llises. Els residents ho critiquen.
Seria millor conservar l'empedrat antic, tant antic i emblemàtic que era per aquesta plaça. Però com que també l'entendament oberta, pues, puc entendre aquesta decisió dels arquitectes i els tècnics que hagin pogut fer un trosset de pedra així llisa, diferent.
Jo crec que estaria millor que fos històric, la pedra que havia antes, perquè quan més anys lleva, pues, més històric és.
Just en aquest perímetre, on no hi haurà pedres antigues, també s'ha creat un nou registre per poder entrar a la cova que es va trobar al Batle de Mahó. Héctor Pons explica els motius.
A la vista de com ha anat avançant s'obra, amb, evidentment, amb el Servei de Patrimoni, amb els arqueòlegs i arquitectes i tècnics del projecte, han considerat que valia la pena, per garantir l'accessibilitat, aquí fer un petit tram amb aquesta pedra nova i després començar amb tot l'empedrat històric que continuarà a tota la plaça.
I malgrat l'Ajuntament assegura que la major part de la plaça mantindrà l'empedrat antic, com dèiem ara, Aramó, a l'oposició, farà una bateria de preguntes avui al ple. Volen aclarir si s'ha seguit el projecte previst i si aquest respecta el catàleg de protecció del patrimoni històric. Jordi Tutzó és el portaveu d'Aramó.
Creiem que la conservació del nostre patrimoni històric, que ens pertany a tots i tots els maonesos i maoneses, es mereix que aquestes preguntes siguin contestades amb diligència i amb responsabilitat.
A les 7:27 és el moment de fer un cop d'ull a la premsa que s'edita a les Balears. Molta d'ella avui obre amb temes d'abast estatal o de les reaccions a les illes d'aquestes qüestions, sense perdre de vista, això sí, l'habitatge.
Que és un tema recurrent a la premsa, ja ho sabem. Però en tot cas, dèiem, parlam dels escorcolls a la seu del PSOE quan dèiem d'aquests temes d'abast estatal. Per exemple, Última Hora, que destaca una fotografia d'un polèmic anunci gegant en alemany a Son Sant Joan, que diu allò del que passa a Mallorca queda a Mallorca, però amb alemany, dèiem. El titular diu que el jutge investiga pagaments per frenar causes contra el PSOE i el govern central. Diari de Mallorca, per la seva banda, del que la imatge és per una exposició a la llotja, en parlant amb Entens de Cultura, i destaca en lletres la reacció de Marga Proens a l'entrada de l'UCO a Ferraz, assegurant que la legislatura hauria acabat. Més del mateix als digitals, Mallorca Diari diu que l'unitat de la Guàrdia Civil va cercar durant 12 hores a la seu del PSOE a Madrid. També ho destaco aquí Baleares, que obre, però, amb les queixes dels comerciants de la platja de Palma contra la banda il·legal ambulant. Es queixen del risc que suposa per turistes i per treballadors. I l'Ara Balears, per la seva banda, es queixa també, però en aquest cas, de la pancarta en alemany de l'aeroport que parlàvem abans. En Gros també diu que Educació limita els interins per garantir el català. Parlant d'incorporacions, el Menorca destaca l'adjudicació de 8 places de metge intern resident, el Periódico segueix amb els desallotjaments de caravanistes, dèiem, problemes d'habitatge, i Diario torna a la política estatal, destacant que la presidenta del govern va demanar eleccions davant del nou front judicial del PSOE.
L'actuació de la Guàrdia Civil a la seu del PSOE és també a les portades dels diaris que s'editen a la península per a tot Espanya.
És així, El País posen en gros que el jutge sosté que el Partit Socialista va pagar per torpedejar investigacions, El Mundo, en canvi, posa foto de l'expresidenta tota portada i 5 columnes diu que va que el partit va perseguir la UCO, també jutges fiscals, per ordre de l'UAN, que segons sembla és així com anomenen a Sánchez a dins del partit. L'ABC directament amb una afirmació contundent diu: tota la corrupció és de Sánchez, en petit diu que és un editorial i no una notícia. I La Vanguardia, més convencional, cerca un titular, una paradoxa al titular, i diu: Sánchez rebutja les eleccions mentre la Guàrdia Civil entra a la seu del PSOE. Foto d'ell amb el papa, això sí, a tota portada.
Són les 7:30, repassant les qüestions més destacades d'aquest matí de dijous. La Guàrdia Civil va recopilar ahir durant gairebé 13 hores a la seu del PSOE, al carrer Ferrat de Madrid, informació relacionada amb el cas Leire. La causa que instrueix el jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, investiga si el partit va pagar doblers a Leire Díez per maniobrar contra processos judicials que afectaven els socialistes o el govern espanyol.
El jutge ha imputat l'exsecretari d'organització del PSOE, Santos Cerdán, que ja compleix presó provisional pel cas Koldo, i també l'actual gerent del partit, Ana María Fuentes. Aquestes informacions van agafar Pedro Sánchez a Roma, on es va reunir amb el papa Lleó XIV i des d'on feia aquestes declaracions.
Yo no resto importancia ni gravedad a la investigación que se está realizando, pero también con la misma claridad le digo que en el momento en el que surjan nuevas informaciones sobre cuestiones que afecten a actividades o actitudes irregulares, pues el Partido Socialista actuará con contundencia como siempre hemos hecho.
Sánchez descarta avançar eleccions, mentre que el PP torna a exigir al president del govern espanyol que les convoqui de manera immediata.
I aquí a les Illes, la presidenta del govern, Marga Proens, dona per finalitzada la legislatura de l'executiu espanyol.
La legislatura ha acabat. Que donin sa veu ja a els ciutadans. Que deixin de segrestar sa democràcia i que convoquin eleccions avui mateix.
I avui també comença l'audiència de Badajoz, el judici al germà del president del govern espanyol, David Sánchez.
Serà el torn de les qüestions prèvies. 11 persones seuen al banc dels acusats per prevaricació i tràfic d'influències.
I la detinguda per presumptament haver matat la seva sogra al barri de Pere Garau a Palma està ingressada al mòdul d'arrestats de l'Hospital Son Espases.
Aquest ingrés podria condicionar el seu pas a disposició judicial inicialment previst per avui. Mentrestant, la Policia Nacional continua investigant els fets.
UGT, Comissió Obreres han firmat un nou conveni de la fusta i el moble en la patronal del sector.
Els sindicats han tancat l'acord després de 3 anys de negociacions. El nou conveni inclou un augment salarial del 16% en 4 anys.
I a Palma, l'Ajuntament inicia la via judicial per desallotjar l'antiga presó, on queden una vuitantena de persones.
D'aquesta manera acaba el termini atorgat per l'administració local als qui viuen en aquesta instal·lació per abandonar-la voluntàriament. Segons la portaveu de l'Ajuntament, Mercedes Celeste, la majoria d'aquestes persones no compleixen els requisits per accedir als serveis socials perquè no estan empadronades o perquè estan en situació irregular.
L'objectiu prioritari d'aquest Ajuntament sempre ha estat protegir la seguretat de les persones, oferir atenció social dins els recursos disponibles i recuperar un espai per a la ciutat on està prevista una futura actuació vinculada a la construcció d'habitatges.
I a Ciutadella hi ha hagut la darrera Junta Municipal de Seguretat abans de les festes de Sant Joan.
La batlessa Maria Jesús Begú ha anunciat que han començat també campanyes de prevenció a centres educatius de Catalunya.
Que ha donat els bons fruits de resultats que ha fet policia i policia tutor en els instituts i a Mallorca, doncs és una feina que hem de fer també a Catalunya i hem iniciat ara aquesta feina.
El Pla Director de Seguretat de Sant Joan inclourà enguany millores en el tram final on els darrers anys s'hi han produït accidents greus.
I pel que fa al temps, avui continuem en temperatures elevades. Pedro Roger, bon dia.
Bon dia, així és. Avui tornarà a ser una jornada de calor i fins i tot arribarem a notar un cert augment del termòmetre. Avui la màxima girarà aproximadament entre els 28 i els 33 graus i fins i tot de forma puntual a punts de l'interior de Mallorca podríem arribar a fregar el llindar dels 34. D'altra banda, al cel predominarà el sol. El vent bufarà molt fluix, principalment de llebeig a tot el territori, i tindrem unes condicions marítimes molt tranquil·les. Un dia perfecte per la gent que tingui pensat acostar rentar-se la mà, ja que la temperatura superficial de l'aigua comença a ser ja bastant elevada. De fet, el dia anterior, aquests valors varen girar entre els 24 i els 26 graus. En conjunt, una jornada molt tranquil·la, la que tornarem a tenir avui. Ara mateix tenim a Mallorca 19 graus a Binissalem, 20 a Manacor i 22 a Llucmajor. A Menorca, 21 graus a Alaior i 23 a Mahó. I a les Pitiuses, 17 graus a Santa Eulària i 21 a Sant Francesc.
Informatiu Matí. Esports.
I som gairebé les 7:35 minuts en setam. La informació dels esports ja és oficial. Mario Rivillos i l'Illes Balears Palma Futsal separen els seus camins. Marta Sampas, bon dia.
Bon dia. En la setmana on es dona el sus al play-off pel títol de Lliga, l'Illes Balears Palma Futsal ha fet oficial que Rivillos, després de 4 temporades aconseguint 3 Champions i 3 Intercontinentals, deixarà el club quan acabi la temporada. El madrileny viurà demà un dels seus darrers partits de somos, serà contra el Manzanares en el primer partit dels quarts de final del play-off pel títol. Rivillos jugarà la pròxima temporada a l'Inter Movistar. L'escoltam parlant sobre el desenteniment amb el president José Tirado a la seva fallida renovació.
Bueno, al final, si no hay entendimiento entre las personas, el mejor camino es separarse. Eso está claro. Siempre y cuando nos separemos bien. Bueno, con José no hubo ese entendimiento, pero no ha ido a más. Entonces, yo creo que el mejor camino para los dos será separarse. Palma siempre va a ser mi casa, eso lo tengo clarísimo. Así me lo ha transmitido José también y yo aquí voy a tener siempre las puertas abiertas, voy a ser un aficionado más.
Rivillos es dubta pel partit de demà contra el Manzanares per mort de la seva lesió.
Muy justo, entonces no sé si podré disfrutar mis últimos minutos en la pista, pero bueno, vamos a ver si lo consigo. Va a ser difícil porque al final todo esto requiere un tiempo, pero como digo, lo importante es el equipo, que el equipo consiga el objetivo, que evidentemente es llegar a la final para entrar otra vez en Champions y, como no, poder optar a un título de Liga. Así que yo desde fuera me toca hacer mi rol, que es apoyar y ser uno más.
La primera passa cap al que seria el primer títol nacional del club mallorquí, el Palma Futsal Manzanares, el podreu seguir en directe a IB3 Ràdio demà, a partir de les 7:30. En futbol, el Mallorca continua negociant si Martín de Michelis serà o no l'entrenador la temporada que ve a la segona divisió. I els qui volen aconseguir, en aquest cas, un ascens a la primera federació són l'Atlètic Balears i el Poblense. El pròxim diumenge pot ser un dia històric per amb dos equips mallorquins. Per una banda, l'Atlètic Balears ha de remuntar el 2-1 enregistrat a Jaén i el conjunt Poble i l'Àguilas Murcià, recordant que varen empatar 0 al partit d'anada. S'espera que el municipal de Sa Pobla sigui un factor clau per aconseguir l'objectiu. Sentim el defensa del Poblense, Marc García.
Jo crec que s'intentarà veure pues, el Poblense que, com ha jugat a casa sempre, amb una pressió molt alta, intentant pues, ser dominador del partit, però jo crec que un equip, sobretot, amb molta energia, molt valent, i un poble, com us diu Òscar, dins casa nosaltres hem de ser dominadors i hem de demostrar que el Poblense dins casa pues, és molt difícil tant fer-li gols com treure-li qualsevol punt.
Tots dos partits diumenge en directe per IB3 Ràdio i IB3 Televisió. Poblense Àguilas a les 12 del matí i Atlètic Balears Jaén a les 7 del capvespre. Més futbol. El Rayo Vallecano va perdre la final de la Conference League per 1-0 contra el Crystal Palace i es queda així sense el seu primer títol de la història. Un trofeu que va aixecar el mallorquí Xavi Riat, jugador del conjunt anglès que viu un moment dolç. A més d'aconseguir guanyar la Conference League, serà l'únic futbolista balear representant el Mundial. El central de 22 anys ha entrat a la convocatòria del Marroc. El Marroc arriba a aquest Mundial amb grans aspiracions després d'assolir les semifinals al Mundial de Qatar 2022. Alexia Putellas es va acomiadar ahir de l'afició blaugrana a l'estadi Johan Cruyff en el seu darrer partit com a jugadora del Barça. El penúltim partit de Lliga, l'equip català es va imposar per 2-1 a la Real Societat, un enfrontament en el qual Catacoy va ser suplent i Patri Jarro va jugar els darrers minuts. Recordant que Alexia vendrà a Palma la pròxima setmana, el pròxim divendres dia 5, a l'estadi Somos en el partit de la selecció espanyola contra Anglaterra, un partit decisiu per a la classificació directa per al Mundial del Brasil de l'any que ve. Avui, a les 11 del matí, sabrem si les quatre mallorquines Catacoy, Patri Jarro, Lucía Corrales i Mariona Caldentey són a la llista definitiva de convocades que farà oficial avui matí, com dèiem, la seleccionadora Sonia Bermúdez. El partit Espanya-Anglaterra el podreu seguir en directe per IB3 Ràdio. Serà el divendres dia 5 a partir de les 7:30 del capvespre. En bàsquet, el Sant Antoni cercarà capgirar l'eliminatòria contra l'Insolac Caja 87 per poder ascendir a la primera fe pel conjunt eivissenc, que haurà de remuntar aquest dissabte a Sa Pedrera els 19 punts de diferència que va encaixar el partit de l'anada. El president del Sant Antoni, Vicent Costa, creu amb el seu equip.
Hi ha molt d'optimisme. Vull dir, ostres, si ho hem fet les altres voltes, per què no ho podem fer aquesta? Entonces, la sensació, l'ambient que hi ha, és de que es pot fer. Si entre tots els podem, com solen dir voltes, apretar lo suficient perquè no facin el seu joc.
També en bàsquet, Carmen Grande continuarà una temporada més a l'Azul Marino. El club va anunciar ahir l'ampliació del contracte de la base madrilenya. I acabam amb ciclisme. A la 17a etapa del Giro d'Itàlia, el mallorquí Enric Mas va arribar a meta en el segon grup d'escapada. El guanyador va ser Michael Valgren i el mallot rosa continua sent per a Jonas Vingegaard amb 4 minuts i 3 segons d'avantatge sobre el segon classificat, que és Félix Gall.
Gràcies, Marta. Hem arribat a les 7:40. Un moment ara per fer una pausa.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
Vols formar part de la policia portuària? L'autoritat portuària de Balears convoca places fixes per als ports d'Alcúdia, Maó, Eivissa i La Savina i una borsa temporal al port de Palma. Oferir informació contínua i beneficis socials. Inscriu-te abans del 1 de juny a la seu electrònica de Ports de Balears.
Treu el màxim partit del pont aeri d'Iberia Express entre Balears i Madrid. Vols amb els millors horaris i l'excel·lència en el servei d'Iberia Express, l'aerolínia més puntual d'Europa per tercer any consecutiu. Els millors preus per volar a Madrid a iberiaexpress.com.
Algun costum abans d'anar a dormir que mos ajudi a dormir millor?
A llegir un conte amb el meu fill.
Mirar les meves plantes i cada vespre dormir un poc.
Me van dir que posés o la ràdio fluixet.
Rentar dents, rentar cara.
I me passes fil dental.
El darrer que sol fer, dona-li una bona besada.
Em vaig tan agotada que caig com una pedra.
A IB3 Ràdio, a les 10 del vespre, entre avui i demà. De dilluns a divendres, amb Araceli Bosch.
I me despert 7 hores després.
Avui fa una micona més de fresca, ha estat necessari...
El dia, per saber què passa i per què.
Atenció, perquè creix la preocupació per l'absentisme laboral, ja que s'ha duplicat en els darrers anys i posa en risc milers de negocis.
Per comptar amb l'anàlisi més completa.
Comença la nostra tertúlia, les claus de l'actualitat amb la bona companyia dels nostres companys que
per
ja...
Per escoltar els protagonistes de la notícia.
Un de cada 5 metges en actiu a les Illes es jubilarà abans de l'any 2020.
El dia, amb Marta Grau.
El 22% de la plantilla actual...
De dilluns a divendres, a les 9 del matí, a IB3 Ràdio.
Informatiu matí, IB3 Ràdio.
Passen 42 minuts de les 7 del matí. Continuem amb la crònica sanitària. L'Hospital Son Llàtzer ha posat en marxa la unitat de manatge integral de l'obesitat. És la primera d'aquest tipus a les Illes i té l'objectiu d'abordar des de diferents disciplines i de manera personalitzada aquesta malaltia que afecta un de cada 4 adults i més del 10% dels menors. La fita inicial és arribar als 3.000 pacients.
L'obesitat incrementa el risc de més de 200 malalties, com per exemple la diabetis, l'hipertensió, l'apnea del son o problemes cardiovasculars. I els experts asseguren que no es pot tractar només en dietes o cirurgia, sinó que requereix un acompanyament mèdic, també psicològic i educatiu continu. La consellera de Salut és Manuela García.
Y hay endocrinólogos, hay cirujanos, también hay nutricionistas, hay rehabilitadores, hay fisio, hay psiquiatras, hay psicólogos, hay anestesiólogos. Es decir, hay todos y cada uno de los profesionales que intervienen en el abordaje global del paciente.
La unitat incorporarà tecnologia avançada per al diagnòstic com l'ecografia morfofuncional i farà seguiment dels pacients amb aplicacions i sistemes digitals. També preveu crear programes d'activitat física terapèutica, supervisada i tallers grupals d'educació sanitària.
I el sindicat SATSE alerta que 80 infermeres han abandonat les Balears entre els mesos de gener i el maig, denuncien que la fuga de professionals agreuja la situació, ja que anticipa un estiu marcat per la falta de personal i per un augment de la sobrecàrrega assistencial.
El sindicat d'infermeres Figueres lamenta que les illes perden treballadores per les dificultats d'accedir a un habitatge, l'elevat cost de la vida i unes condicions laborals que no resulten prou atractives. El secretari general de SATSE a les Balears, Jorge Tera, critica que el govern no pren cap mesura.
Esto está generando el que las enfermeras tengan que hacer muchísimas horas extra. Estamos calculando alrededor de 200.000 horas extra de enfermera el año pasado. Y aparte de las horas extra, pues supone muchos días con falta de coberturas. Servicios en los que tiene que haber tres enfermeras quedan dos, servicios en los que tiene que haber cuatro enfermeras quedan tres.
En la mateixa línia, el Col·legi d'Infermeria lamenta que les Balears continuen per davall de la mitjana estatal en nombre d'infermeres per habitants. La ràtio és de 6,2 professionals per cada 1.000. La presidenta del Col·legi és Maria José Sastre.
I demanam a les institucions que hi hagi un pla estratègic que estigui dirigit a augmentar el número d'infermeres, a captar sobretot i a retenir el talent, no? Necessitant davant la cronicitat, davant l'envelliment, davant una població que va augmentant.
Sastre recorda que la cura de les professionals implica oferir estabilitat, contractes de llarga durada, més reconeixement de la professió i oportunitat de projecció.
I els bots a la mà des de les roques causen cada estiu la major part de les lesions vertebrals que es tracten a l'Hospital Mateu Orfila de Mó. Són les dades d'un estudi que han fet les infermeres del Servei de Traumatologia del Centre Mèdic Axel Camarasa.
Tots els accidents registrats s'han produït a la costa sud de Menorca i gairebé la meitat dels casos tenen lloc durant el mes d'agost. Des del 2019 s'han registrat 148 fractures vertebrals i 42 han estat causades per accidents aquàtics. Rebeca Gutiérrez és infermera de l'Hospital Mateu Orfila i una de les autores de l'informe.
El mecanismo de lesión es por el impacto con el agua, no con la roca o con el tipo de suelo que pueda haber debajo, sino es por el impacto con el propio agua. Es decir, cuanto más altura, más dura está el agua y es lo que provoca la fractura vertebral.
L'àrea de salut de Menorca reclama més conscienciació, millor senyalització de les zones de risc i reforçar la vigilància per intentar evitar que un salt d'estiu acabi en tragèdia. Zones com Macarella o Cala Mitjana es converteixen en un reclam per a centenars de joves que cerquen adrenalina i diversió.
Los saltos muy buenos y disfrutar el día, la verdad.
Nos gusta y nos lo pasamos bien, nos divertimos aquí y es lo importante.
El año pasado creo que de aquí se tiró un chico y no sé qué le pasó, pero vino las ambulancias y hay que tener bastante cuidado.
Son saltos peligrosos con muchos metros de altura y hay que tener cuidado, responsabilidad y saber lo que estamos haciendo.
Sí, sí, con cuidado siempre. O sea, a lo mejor asegurar que uno se salte primero y que asegure la zona, ¿no?
Bots des de molta altura o incidents amb embarcacions d'oci ja són la causa d'una de cada tres fractures vertebrals ateses a l'Hospital Mateu Orfila. El perfil més habitual, home jove, turista i no resident.
I a Formentera, negocis i usuaris de Cala Saona es queixen de l'acumulació de posidoni a la platja i de que no s'hagi abalisat la zona de bany. La manca del servei de gandules i de parasols també genera malestar en alguns usuaris. El Consell fa feina per solucionar totes aquestes deficiències. Elena Trinidad.
A causa dels corrents, la posidònia s'ha acumulat a la vora de la platja, un fet que molesta els visitants, segons explica l'encarregat del quiosquet de platja de Cala Saona, Omar Betoni, i algunes visitants.
Poco servicio igual, con los barcos la gente llega, pero con esta playa no se queda.
Bueno, ya només una muntanya que hi ha aquí, que ens ha semblat enorme, has de transpassar com un murito que hi ha tota la costa.
Dóna una mica d'angúnia a l'entrar a l'aigua, però bueno.
El Consell ha retirat diverses vegades la posidònia de la platja de Cala Saona i ho continuarà fent els pròxims dies. Però hi ha un nou decret que estableix que la posidònia retirada s'ha de deixar apilada a la mateixa platja i a final de temporada retornar-la a la vora de la mar. També hi ha queixes pel retard en la posada en marxa del servei de gandules i parasols.
Pregunta por la maca, por la sombrilla.
Durant aquesta setmana es farà el replanteig i es col·locaran les gandules i els parasols autoritzats. Pel que fa als 7 gelos denegats, el Consell treballa per cercar una solució. Entre els turistes hi ha opinions diferents.
A nivell personal m'estimo més que estigui així. Si no és un espai de platja que està ocupat per una empresa.
Sí, ens posem a la sorra i si no ens hem posat a les roques.
El servei d'abalissament de platges també està paralitzat perquè s'ha presentat un recurs contra la seva adjudicació.
Les grans embarcacions, per lo general, mantenen la distància. Si és cert que les Zodiacs i tal, els socorristes han hagut de donar algun cop d'atenció perquè passen pel mig.
El Consell cerca una fórmula per agilitzar el procés i poder abalissar el litoral de l'illa.
I les Balears han rebut 47 banderes blaves que acrediten la qualitat dels ports i de les platges de les illes. És un distintiu que per primera vegada té una vigència de 2 anys i que es podrà identificar a 33 platges de les Balears i a 14 ports.
I un d'aquests ports on ja oneja la bandera blava és el de Solla, que juntament amb el de Porto Colom enguany recupera la distinció. Juan Manuel Lafuente és el conseller de la mà i el cicle de l'aigua.
Les banderes blaves són un incentiu per anar millorant, per estar al dia, per millorar en tot el que sigui conservació, inversions mediambientals, seguretat de les platges i d'esports.
També recuperen aquesta distinció la platja del Port de Sant Miquel de Sant Joan de Labritja, a Eivissa, i a Mallorca la platja d'Es Dols, a Ses Salines, i la platja de Cala Major, a Palma.
I Ciutadella descompta un dia més del calendari per celebrar les festes de Sant Joan, que enguany es preveuen multitudinàries. Ahir cap vespre va tenir lloc la Junta Municipal de Sant Joan. Cristina Tomàs, quines són les novetats?
La Junta Municipal ha destacat l'actualització del Pla Director de Seguretat de Sant Joan, concebut com una eina flexible per adaptar les mesures de seguretat, sobretot al tram final del pla, on els darrers anys s'han produït accidents greus i mortals. Sentim Maria Jesús Begú, batllessa de Ciutadella.
És una realitat que els darrers anys els accidents que malauradament hi ha hagut han estat a la part final del pla. Per tant, aquest Pla Director també preveu millores en aquesta part final. Estem més preparats, hi haurà més dispositiu, hi haurà seguretat privada.
També s'ha anunciat l'inici de campanyes de prevenció a centres educatius de Catalunya, d'on prové bona part del jovent que participa en les festes.
Que ha donat els bons fruits de resultats que ha fet policia i policia tutor en els instituts i a Mallorca, doncs és una feina que hem de fer també a Catalunya i hem iniciat ara aquesta feina.
Més de 450 efectius integraran el dispositiu de seguretat de les festes de Sant Joan a Ciutadella, un reforç que, en canvi, no es traduirà en més voluntaris de protecció civil. L'agrupació de Ciutadella només aportarà 4 voluntaris per torn, 2 menys que l'any passat. Denuncien manca de vehicles i d'equips de protecció individual i per això han decidit limitar la seva actuació. Àngel Riera és el cap de l'agrupació de voluntaris de protecció civil de Ciutadella.
Sant Joan és un servei que ens agrada molt, que estem super involucrats en aquest servei i ens sap greu haver hagut d'arribar fins a aquest punt, però que ja era, arribava un punt que era poc responsable seguir d'aquesta manera.
Aquest Sant Joan, Protecció Civil només intervendrà quan siguin activitats per l'1-2 i deixaran de fer tasques preventives.
I de l'exterior ha estat una matinada d'atacs creuats entre els Estats Units i l'Iran. La Guàrdia Revolucionària ha bombardejat una base nord-americana a Bandar Abbas davant l'estret d'Hormuz. És la resposta a l'ofensiva llançada hores abans per les forces dels Estats Units.
L'exèrcit nord-americà ha atacat una base terrestre precisament a Bandar Abbas després de batre 4 drons kamikaze iranians que se dirigien cap a l'estret d'Hormuz. Sostenen que ha estat un atac mesurat, purament defensiu i destinat a mantenir l'alto el foc.
Mentrestant, continuen la incertesa i les contradiccions en les negociacions entre els Estats Units i l'Iran. El dia en què es compleixen 3 mesos del conflicte al Golf Pèrsic, el president nord-americà Donald Trump manté les condicions per arribar a un acord de pau amb Teheran.
L'inquilí de la Casa Blanca insisteix en el programa nuclear iranià.
But the primary urgency is that we can't let Iran have a nuclear weapon.
Diu que no poden tenir cap arma nuclear, alhora que s'oposa que altres països com Rússia o la Xina controlin les reserves d'urani enriquit iranianes. A tot això, Trump també condiciona l'entesa amb Teheran al fet que els seus aliats del Pròxim Orient s'adhereixin als acords d'Abraham per normalitzar les relacions amb Israel. A banda d'això, el secretari d'Estat dels Estats Units, Marco Rubio, apunta a progressos en les negociacions.
Israel reafirma impulsar la sortida de la població palestina de Gaza, per això implementaran el pla de migració voluntària. També han instat els residents del sud del Líban que es moguin cap al nord del riu Zarani.
Ha estat el mateix dia en què les forces israelianes han tornat a atacar Hezbollah al sud del país, malgrat la treva.
I de la crònica estatal, pendents avui dels tribunals, aclara a l'Audiència Nacional l'exsecretari d'Estat de Seguretat Francisco Martínez i l'exministre de l'Interior durant el primer govern de Mariano Rajoy, Jorge Fernández Díaz. Ho fan en el marc del judici pel cas Kitchen.
Presumptament varen participar en una operació parapolicial per espiar Luis Bárcenas, qui va ser tresorer del PP entre el 2013 i 2015. L'objectiu seria confiscar-li documentació incriminatòria pel partit en el moment en què s'investigaven els casos Gürtel i la Caixa B. Per ells, la Fiscalia demana una pena de 15 anys de presó.
Són ara les 7:53. Anem a la cultura.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
I remember you. You're the one who made my dreams.
40 tones d'arena d'una pedrera de Llumajor, les restes d'un pi enduit per la tempesta i tot amb una pàtina de colors llampants elèctrics que embolcallen bona part de les impressionants columnes de la Llotja de Palma. Això és Arrels, una instal·lació trencadora de la referent de l'art contemporani Caterina Grosse, que es va inaugurar i que es podrà veure fins al mes de gener. Sandra Martínez.
Diuen que els 600 anys d'història d'aquest magnífic edifici s'han sacsejat amb la intervenció de l'artista alemanya. Una peça creada expressament per aquest espai en què Grosse juga i passa gust del contrast entre la seva feina contemporània i trencadora i un lloc d'un altre temps.
So it's unique, it's very special, it only exists here, in this moment, and that is something that I love.
Cabrita Reis, Plensa, Miró, molts han estat els grans artistes que s'han pogut veure a la Llotja, en exposicions que han reunit fins a 1 milió de visitants. Grosse ha confessat que havia vist aquestes anteriors mostres, però que ella ha fet el seu camí.
Yeah, I looked at the works that were installed here before, and of course, I make my work.
Un camí que ha implicat un enorme dispositiu de vigilància, de cura, per no afectar gens ni mica l'edifici de Guillem de Sagrera, que compta amb la màxima protecció patrimonial. Per això, deia el comissari de la mostra i director del Baluart Museu, David Barro, la tasca no ha estat gens fàcil.
Yo creo que está mucho más protegida, aunque la instalación sea pues espectacular, que muchas otras intervenciones, porque aquí no estamos trabajando con un peso muy repartido, con muchas condiciones que han sido pensadas todas al milímetro, tanto por el estudio del artista como por nuestra parte.
I aquest només és un exemple del que ha implicat aquesta instal·lació.
Se generó todo un sistema de trastes como los conciertos musicales que técnicamente tenían que llegar a 3 metros, al final llegaron a 2 metros, nosotros lo hicimos de 4 y 5 metros para asegurarnos que era imposible que la pintura pudiera flotar más allá, ¿no? Se forraron todas las columnas de la lonja, es decir, de hecho lo que no se ve ahora está un plástico por debajo.
I aquestes muntanyes d'arena, aquesta pintura en horitzontal, com l'ha qualificada el comissari, compta també amb un tronc de pi que la casualitat i les tempestes al jardí del galerista Pep Pinya de Palaires han fet recalar finalment i fins al mes de gener a les arrels de Caterina Grosse.
I ja tenim tots els detalls del Pollença Rock, que tindrà lloc dia 7 i 8 de juliol al claustre de Sant Domingo de Pollença.
I dèiem que hi haurà festa i nostàlgia de la bona, o així el Manco ho ha anunciat Pep Sala, que arriba a Pollença amb la formació original de Sau i fins i tot, en certa manera, amb Carles Sabater, ja que durant l'espectacle es mostrarà part del metratge de la pel·lícula sobre el grup que s'estrenarà el mes d'octubre i que permetrà poder tocar amb la seva veu alguna de les cançons.
No és que no ho vulguem evitar, és que és el contrari, és que realment és un acte 100% de nostàlgia. O sigui, no anem a ensenyar cap cançó nova a nosaltres. Per què? Perquè ens tornem a juntar després de molts anys per commemorar i per recordar el que vam fer fa la tira, no?
Ai, Jean-Luc, ai, Jean-Luc, vull entendre-ho, però no puc.
També presentaran el bo i millor del seu repertori. De fet, enguany celebren 20 anys els Amics de les Arts, que han llançat aquestes floretes al públic de Mallorca. Ho deia l'amic Dani Alegret.
Sempre diem que el públic mallorquí transmet una energia brutal. O sigui, és dels públics que més fort canten les nostres cançons, dels qui més salten, dels qui més ballen, i això acompanyat, no?, de l'alegria d'això, de per nosaltres fer com les mini colònies fora, doncs sempre són els millors concerts.
Els Amics són el cap de cartell del segon dia, els acompanyaran Pèl de Gall i qui compartirà escenari amb Sau seran Fora de Sembrat, que també tenen coses a celebrar enguany. És Pep Suassi.
S'excusa perfecta que mos ha ajuntat una altra vegada enguany aquest Pollença Rock és celebrar l'any que ve els 35 anys de moltes coses, no només de música, per nosaltres. Perquè nosaltres les hem viscudes aquí, que ara hi ha molta normalitat de que els grups canten en català a Mallorca. Però en el 92 vos dic jo que no era fàcil.
Tot això, com dèiem, el 7 i 8 de juliol al claustre de Sant Domingo de Pollença, amb les entrades ja a la venda.
Mai la terra anàvem ballant juntes, la dansa de la tardor, la dansa de la tardor.
Aquest esdeveniment del Pollença Rock tindrà lloc els dies 7 i 8 de juliol al claustre de Sant Domingo de Pollença, festa i nostàlgia de la bona en aquesta cita que reunirà Sau, els Amics de les Arts, Fora de Sembrat i Pel de Gall.
TV3 Ràdio. Informatiu Matí. Amb Maria Antònia Suárez.